Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Xavier Figueres, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem immersos en conèixer com s'estructurava fa aproximadament 150 anys tot el tema dels oficis de la mar, les necessitats que hi havia, les obligacions a partir de la matrícula amb l'Armada Real, també pues, tot el que m'ha explicat de quan se va abolir esta matrícula, però també les obligacions d'acudir en cas de necessitat a l'Armada. Però a nivell més d'aquí, a nivell més de l'àmbit i del món pescador, suposo que en aquell moment ja s'articulava entre pescadors i patrons, no?
Sí, exacte. A veure, quan arriben aquí els primers valencians ja venen amb dues embarcacions de parella. Al poc temps, mitjançant la personeria, doncs hi ha un altre mariner d'aquestes embarcacions de les primeres parelles que busca a través de contactes adquirir una nova embarcació. Ja t'he dit, però serà un constant. Moltes persones benestants de Tivissa, de Tortosa, de Rasquera i altres indrets propers veuen que a la mar hi ha un futur i el que volen és participar. Llavors, amb un règim de personeria posaran tres quarts del valor de la barca o una meitat de la barca, etc. I al capdavant augmentaran el nombre de patrons.
Quan dius personeria te refereixes a la propietat per parts d'una embarcació.
Exacte. Moltes vegades, a part dels primers patrons, després creix molt el nombre de patronies pel règim de personeria. És a dir, moltes persones benestants de poblacions importants el que fan és voler participar en el negoci. És com una mena de posar accions en la mar perquè se'n treia un benefici molt substanciós.
Clar, llavors hi havia el patró que era el que les manava, però manava una barca que tenia diferents propietats, no? I que el negoci, el benefici, evidentment també comportava pues, això, no? Sí. Que anava a diferents propietats.
Exacte. I parlant més, ja centrant-nos en el que és la figura del patró, cal dir que, a part dels valencians, que eren, ja sabem que eren experts en navegar per diversos documents que tenim, sabem que els patrons aquests nous que van sorgint són gent que coneixen bé el món de la mar, coneixen els caladors, moltes vegades per referències visuals, i aquests caladors i tota aquesta sabidoria del món de la mar va traspassant de pares a fills, generació rere generació.
Sí, perquè en aquella època, pues clar, és a dir, tots aquests coneixements, més que estudiar-los, era pues, que suposo que s'embarcaven jovens amb les barques de la seva família, dels seus pares, i anaven aprenent, vols dir?
Sí, exactament. Ells, de ben jovenets, van amb la família, van amb els pares i van agafant sistemàticament la capacitat de cartogràfica de saber en quins llocs són els més adequats per la pesquera que practicaven.
Pesquera i a vegades no pesquera, perquè pareix que durant uns anys també es van dedicar al transport per via marítima.
Bé, ja dèiem l'últim dia que quan hi havia el període de veda biològica, ells se dedicaven de forma bastant regular al transport per via marítima. Això abans del ferrocarril. l'entrada del ferrocarril en escena cap a l'any 1865-66 canviarà molt aspecte. Fins i tot molts patrons que havien invertit en embarcacions veuran que no els és rentable i se'n despendran d'aquestes embarcacions.
Però era una pràctica habitual dels patrons que quan estaven en vedes, no, o aturades, pues se dediquessin amb això, no?
Sí,
I,
sí.
I mos torna a aparèixer un baptista gallar per aquí, no?
Sí, bé, aquí nosaltres, si volem parlar, hem de parlar del primer, de Joan Baptista Gallar Gaffarello, que és el primer patró que demana una real patent. Estem parlant, no sé, ara no recordo exactament, però diria que és l'any 1787-88, no recordo exactament, que es dedica a fer viatges per via marítima, que era un negoci bastant interessant, i des de la comandància de Tortosa li posen dues condicions: que no vagi per la ruta de navegants d'esclaus ni per la ruta d'embarcacions del que era el frau de mercaderies, perquè això estava molt controlat per la Marina de Guerra.
No és la primera vegada que surt el tema de transport o tràfic d'esclaus. Per aquesta costa era habitual, també?
Que sabem, amb documents nostres, no. Però insistien molt en el contraban i en que no participessin en el negoci d'esclaus. No vull dir res, però eren gent que eren molt valenta, molt decidida, i, bueno, deixem-ho en l'aire.
En un moment determinat, qui sap, no?
Sí.
No, t'ho comentava per això, perquè s'aprofitava per demanar, precisament en situacions i en èpoques que no hi havia activitat pesquera, doncs per fer, evidentment, una altra cosa. Patrons, els primers patrons caleros, en aquella època, el fet de ser patró tenia un estatus, també.
Sí, el patró era, podríem dir, no només de l'Ametlla, sinó el terme del Perelló, era un estatus privilegiat. Era una persona que se la considerava moltíssim, tenia una consideració eminent i molt respectat. I als ulls de Marina també, perquè als ulls de Marina era la persona que amb el seu treball afavoria la participació de mariners i, per tant, implicava que aquests mariners algun dia podrien participar en l'Armada Real. Des de Tortosa, els primers patrons caleros se'ls va considerar moltíssim, perquè en el moment que apareixen al nostre poble, segons document de la Comandància de Marina, són els únics pescadors en la costa de l'Ebre que surten en mar oberta. Pensa que estem parlant de que la pirateria no s'ha acabat encara. I, segons el comandant de Tortosa, diu que els pescadors caleros, o sigui, surten a mar oberta, no tenen cap temor a enfrontar-se amb qualsevol perill.
Bueno, hi ha documents, no? Hi ha documentació que així ho explica, no? El paper que tenien los patrons en l'increment de la gent i l'increment de la matrícula, que era molt convenient per a tots, que hi hagués gent que es dediqués
era,
a la mar.
La figura del patró de parella era un element important, no només social, sinó que també de representació, perquè d'ell depenia molta gent posteriorment. Pensa que el capità de Marina de Tortosa encomanava als patrons d'embarcacions que tinguessin cura de tota la gent que poguessin emprar a la pesca, i sobretot posava molt d'èmfasi en que posessin atenció als orfes de la població de la Cala i del Perelló, perquè eren persones que a la llarga no es podrien valer per si mateixos i almenys s'asseguraven tenir uns beneficis, diguéssim, des del punt de vista alimentari. Podien rebre una part en peix, només en peix, vull dir, quan eren jovenets no participaven a la soldada, perquè la soldada normalment, per llei, rebien el primer sou quan ingressaven a Marina, o sigui que a partir dels 20 anys que ingressaven a Marina, en teoria, rebien el primer jornal. Això, evidentment, no devia ser així, vull dir, segurament que abans ja arribien tres quarts o mitja part o el que fos, i quan arribaven ja a la Marina rebien totes les parts, però sobretot hi posaven molt d'èmfasi en els orfes, perquè eren gent que no tenien un futur i que si se n'anaven a la mar, el patró els podria encaminar cap a un treball efectiu.
De fet, va haver un boom de sol·licituds d'allau de patró cap a la segona meitat del segle XIX, que fa que al final s'acabin relaxant una mica les condicions per poder accedir a aquesta patronia, no?
Clar, pensa que no hi havia exàmens de patronia, la major part, per no dir tots, no sabien llegir, alguns patrons sabien signar i sabien, operaven numèricament, coneixien els números, però no eren capaços d'agafar un manual i llegir-se'l. Llavors es va proposar una sèrie d'elements importants o mínims perquè poguessin accedir a la patronia, per exemple, que sabessin usar les veles de l'embarcació, que coneguessin els diferents tipus d'art, que sabessin fer segons quins moviments amb l'embarcació per evitar que volquessin, que coneguessin les zones on pescaven, que coneguessin la influència dels vents, és a dir, tota una sèrie, i les averies que podia tenir l'embarcació per a sortir-se'n endavant, tota una sèrie d'elements bàsics per a poder accedir a la patronia. A partir de l'any 1850 el nombre de patrons va créixer exponencialment,
I llavors, una vegada s'accedia ja tenien la titulació, d'alguna manera ja eren el referent de tota aquella gent, de les famílies, de la gent que anava a les barques, del control de la venda de peix, etcètera.
Sí, sí, vull dir, ells ho tenien, a més, pel que feia el control de la venda de peix, és curiós, no passa com ara, podien vendre el peix al preu que ells volguessin. Ara això seria molt condicionat. Només en períodes de crisi molt, molt forta se'ls restringia el preu, però els patrons podien atribuir el preu que ells consideressin oportú. Llavors, també, segons les èpoques de l'any, se'ls obligava a marcar a quina hora podien dipositar el peix a terra o no.
Fins i tot regulaven una mica que es va establir com a tradició el fet de donar la setmanada, no? És a dir, del cobrament de la setmana de feina. És a dir, sabem que a la mar pues, no es cobra a final de mes com a la gent d'en terra, que es cobra al final de la setmana, i pel que pareix, pues, segur que els diumenges era dia de cobro, no?
Sí, els diumenges el patró tenia la responsabilitat d'arreplegar tota la tripulació. Habitualment, si parlem d'una parella formada per sis mariners a cada barca aproximadament, i efectuar el pagament de la setmanada. Això era un ritual. En èpoques més properes sabem que se cobrava en dissabte o fins i tot en divendres, però aleshores en aquell temps se cobrava en el diumenge.
I aquí també comencen a sortir activitats, no?, que ja vam conèixer més cap aquí també, que era l'activitat de tintar les xarxes, no?
Sí, exacte, l'activitat del que diem el tenyidor, que en èpoques més recents s'efectuava dins d'uns locals especials amb les tines i amb tot el producte per a tintar les xarxes, doncs en aquella època s'efectuava amb unes grans tines o grans peroles enormes i se produïa a la mateixa platja de la Cala de l'Ametlla, el que avui en dia diem la plaça del Canó. Cal dir que les primeres calderes per a tintar eren propietat, com no podia ser d'altra manera, de la família Gallarga Farelo.
Alguna cosa més, Javier, al respecte?
Doncs ho deixem aquí i seguirem un altre dia.
Seguirem un altre dia. Aquí posem també punt i final a la primera temporada. Javier, gràcies com sempre, i en una pròxima temporada ja ho tornarem a enganxar per algun lloc de la nostra història. Fins a la pròxima.
A reveure.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a amellamar.cat/lacalaRTV.